A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Avui és dijous i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Radio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Nosaltres els donem la benvinguda i les gràcies per la decisió de sintonitzar amb nosaltres. Des del confinament volem fer-los companyia durant aquests propers 30 minuts. Ho farem parlant del Covid-19, el coronavirus. També parlarem de la gestió de les nostres residències, també tindrem la borsa de treball, etc. Tot això serà a És gran ser gran. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, a les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
I a la conducció, Josep de Martí, qui us parla, Marc Rius. Com fem sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
Fa quant temps que no vas al metge? Tot i que es diu que la gent gran va molt al metge, la veritat és que alguns potser hi van massa i d'altres no hi van prou. És molt important tenir una cultura de medicina preventiva. Una revisió a temps et pot treure de molts problemes. Diabetis, hipertensió, colesterol alt, coses que amb una revisió l'any es poden localitzar.
Bé, avui com fem cada dijous, començarem i coneixerem diferents aspectes i eines del món de les residències. Com sempre ens presenta i condueix els convidats d'avui, el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i també patrocinador d'aquest programa. Josep, com sempre, bona tarda i benvingut. Endavant.
Molt bona tarda i, escolta'm, continuem com vam començar ahir, això, aquestes històries del coronavirus, sí. Perquè sempre sembla que el coronavirus i les residències doncs és una cosa que ha mort molta gent, que és terrible. Com
I els hospitals també.
Sí, però, sí, correcte, però tot sembla... Aleshores, a mi m'agradaria baixar una miqueta el nivell humà. I aleshores, com, clar, estic parlant amb molta gent, cada dia m'expliquen històries i m'agradaria fer aquests petits homenatges anònims. Avui li fem a una senyora que es diu Angelina, que està, el nom l'he posat jo. Però Angelina no entén
res. Però existeix en veritat.
Eh? Existeix. Aquesta senyora no es diu Angelina, però existeix. I et dic, Angelina no entén res, sí. Perquè va ingressar en una residència fa 2 anys. Però és que ella pateix una cosa que es diu degeneració cognitiva, o sigui, una demència. No és Alzheimer, exactament.
Però va atrofiant cada vegada.
Sí, però no entén gaire el que passa al seu voltant. El que sí que, a poc, el fet de viure a la residència, de sempre estar a la mateixa habitació, sempre tenir una rutina, sempre veure les mateixes persones, havia fet que es trobés bé. Clar. Però va arribar el coronavirus. I saps què va passar en aquella residència? Que algunes persones tenien símptomes de coronavirus, algunes van ser derivades a l'hospital i van dir que tenien coronavirus i van morir. De sobte, un dia, van arribar en aquella residència unes persones vestides que semblaven astronautes i van començar a netejar-ho tot. Van dir una cosa, s'ha de sectoritzar. I a la senyora Angelina van dir que havia de canviar d'habitació. I ella no entenia res. Perquè de sobte van canviar-la d'habitació i quan ella s'aixecava, a vegades a la nit, sense gaire cosa, sabia trobar les coses, però de sobte no trobava la porta de l'habitació, no trobava l'interruptor, no trobava, i la senyora Angelina cridava. A sobre, la residència va dir, mira, amb uns telèfons farem whatsapps perquè la gent parli amb els seus familiars. I la senyora Angelina no s'enterava de res, perquè li posaven un telèfon davant i no entenia, i veia una cara que no entenia, i tampoc reconeixia gaire. I la senyora Angelina, com una persona que estava a l'habitació del costat, va tenir coronavirus i va anar a l'hospital i va patir, van dir, ui, millor que la senyora Angelina no surti de l'habitació durant 14 dies. I no en tenia res, i cridava, i patia, i d'acord amb la família li van donar una mica d'una medicació perquè es trobés una mica més tranquil·la, i la senyora Angelina està apagada, no està gaire bé, com no camina gaire, que a ella li encantava caminar, cada vegada li costa més aixecar-se de la cadira. I dic una cosa, el preu que paga la senyora Angelina és el preu que està pagant una societat perquè no s'escampi el coronavirus. Però ens oblidem d'una cosa, que una part d'aquest preu molt important l'està pagant gent anònima. I sí. Si és que al final sortim del coronavirus, que al final sortirem d'una forma, és que potser un dia l'haurem d'aplaudir a tota aquesta gent que ha acceptat sense entendre-ho. És que no els ha quedat més remei. Però han acceptat unes condicions, l'estat doblement confinat, dins la residència i a vegades dins l'habitació. Haver de no entendre res, que et canviïn d'habitació una o dues vegades, perquè són les pautes que Sanitat han donat a les residències. Unes residències que no estaven pensades per ser centres tancats, sinó per ser centres oberts.
Al contrari, clar,
no estaven pensades com a hospitals, sinó com a centres de vida. No estaven pensades per fer teràpies, sinó per fer activitats. De sobte, els hem dit, l'única manera que tenim de que podeu col·laborar amb el coronavirus
no és mogui de l'habitació.
Imposar en aquests residents unes condicions de vida...
I que tampoc poden entrar els familiars a visitar-los.
No poden.
És angoixant.
Senyora Angelina porta 50 dies sense veure els seus familiars. Potser quan vinguin ja no els reconeixerà.
Podria ser.
Aleshores, dic, un petit homenatge a totes les Angelines que amb les seves històries desconegudes estan col·laborant en que les coses surtin una mica millor del que podrien haver sortit.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I avui tenim un convidat aquesta tarda de dijous que ve, diguem-ne, com amb dos barrets diferents. Sí. Perquè a mi m'hagués agradat trucar-lo amb les seves dues vessants, diguem-ne. Per un costat és el director general, el promotor d'un grup de residències, que és el grup La Torreta. Però, a més, és president d'una associació de residències que es diu ACAT. Tenim amb nosaltres el Joan Gràcia. Joan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
I gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona. Mira, estava dient que tens aquestes dues vessants i comencem una mica per la vessant Grup La Torreta. Ens pots dir, el Grup La Torreta és un grup que té implantació a Catalunya, però ens pots dir quantes residències sou i més o menys per on esteu?
Sí, mira, nosaltres tenim 5 residències assistides, algunes d'elles amb centre de dia dintre del mateix edifici de residències, i tenim de tot tipus. Tenim de residència col·laboradora, residència amb places concertades, i tenim una petita de 24 i una gran de 108, amb la qual cobrim tot el ventall. I les altres tres són d'unes 50 places. Estem a Barcelona Ciutat i a les comarques del Baix Llobregat, el Prat de Llobregat, Corbera de Llobregat i Piera.
Doncs aprofito, parlant amb una persona que gestiona 5 residències que són de tamany diferent i de tipus diferents, diu, ha afectat de forma uniforme el coronavirus a totes les residències o és algo que ha variat?
Aviam, nosaltres podem parlar de la nostra experiència i el que sí que us podem dir és que nosaltres dels 5 centres, 4 els teníem totalment nets, tot i que això canvia d'un dia per l'altre, i un sí que vam tenir un brot de coronavirus motivat per una derivació hospitalària i per un familiar asimptomàtic quan encara es podien fer visites als centres. Sí. Però la meva opinió i la meva experiència és que pot afectar tant en una residència petita com en una residència gran, perquè no és un problema de tamany, és un problema que entri el virus en un dels vectors de risc que ara, 6 setmanes després, doncs podem valorar i analitzar el per què.
Sí. Hi ha una sensació, si llegim els mitjans o escoltem la televisió, que sembla que si el virus entra en una residència és que la residència ha fet alguna cosa malament. Això sempre és així?
Aviam, jo crec que hem treballat igual de bé o de malament. La meva opinió és que hem treballat molt bé, vale? No només nosaltres com a residències de La Torreta, sinó el sector. Evidentment pot haver-hi excepcions, però serien la minoria, tenint en compte que a Catalunya hi ha uns 1.100 centres. No és que s'hagi treballat malament. la meva opinió és que treballen igualment bé si tens un usuari, tens un familiar o tens un treballador asimptomàtic amb els problemes que tots sabem i són coneixedors de la falta de test, doncs està clar que sense coneixement i sense mala intenció doncs s'ha pogut propagar el virus dintre d'un dels centres. I això és totalment independent al número de places o a la ubicació o a l'arquitectura del centre.
I una cosa, la relació amb les famílies durant el temps del coronavirus suposo que ha alterat totalment la relació normal. Per començar, un dia vau dir no podeu entrar a veure els vostres familiars. Però com ha sigut aquesta relació? Més enllà d'aquest punt crític, com heu mantingut la relació amb els familiars dels residents?
Aviam, efectivament. Aviam, va haver-hi un dia que des de la Generalitat i una mesura, el temps ha dit que era molt encertada, potser va arribar uns dies tard, es va prohibir l'accés de les visites als centres. Això no només ha afectat els familiars, sinó també els usuaris que estan acostumats, en molts casos, a rebre diàriament visites dels seus familiars. Com ho hem intentat minimitzar aquest impacte emocional pels usuaris, per les famílies? Doncs en tots els mitjans que tenim a l'abast de les residències, siguin trucades, siguin videotrucades, siguin comunicats en paper, ho hem intentat minimitzar al màxim. El que passa és que no perdem de vista que ja portem pràcticament 6 setmanes, no? Crec que aquesta és la setmana 6a, i això hem de ja començar a pensar com li podem donar la volta.
I ara, veient en perspectiva, hi ha alguna cosa que, diguem-ne, tant la residència com la Generalitat, com l'Estat, s'hagués hagut de fer diferent i es podia fer diferent, però no es va fer?
Aviam, jo no soc ningú per valorar què ha fet, què s'ha fet i què s'ha fet malament. Jo crec que això és una crisi global, una crisi sanitària, i jo sempre començo explicant que les residències són la continuació de la vivenda, de la llar, d'una persona que ve a viure, a continuar la seva etapa final de la seva vida, en molts dels casos, amb nosaltres als nostres centres, amb la qual nosaltres som centres assistencials, som centres socials i no som centres sanitaris. En qualsevol altre moment de la nostra vida, jo porto 20 anys gestionant residències, davant de qualsevol incidència sanitària, nosaltres, evidentment, que tenim metge i tenim infermera als nostres centres, però si necessitem un recolzament addicional, truquem a l'ambulància, truquem a l'EAR de turno, al mutuant de turno, que cada comarca funciona d'una manera lleugerament diferent, i automàticament es fa una derivació hospitalària. Tots som conscients que en les primeres setmanes, quan tot això va començar, el sistema sanitari català i nacional, a tot l'estat espanyol i pràcticament en molts països d'Europa, estava totalment col·lapsat. Mm-hmm. I això va, d'alguna manera, impedir que nosaltres poguéssim fer derivacions. Tot i que vam tenir el recolzament dels equips mèdics, dels CAPs i dels hospitals, però en un entorn de col·lapse sanitari, no es va poder fer segurament tot el que es podria fer.
I hem dit que el Joan Gràcia té dos barrets, diguem-ne. Un és de director general, promotor propietari del grup La Torreta, però també té un segon barret que és president d'ACAT. ACAT és una associació que agrupa empreses que són propietàries de residències, de centres de dia, d'altres serveis adreçats a la gent gran, i volia començar primer pels centres de dia. Els centres de dia estan patint aquesta crisi del coronavirus d'una forma especialíssima. Ens ho vols explicar una mica?
Bueno, aviam, la situació dels centres de dia és lleugerament diferent a la de les residències, perquè en el moment que es van prohibir les visites als familiars, que si no recordo malament va ser
sembla que el 10 o...
Laborable, el dia 16 de març, ja es van tancar definitivament els centres de dia. La situació dels centres de dia, evidentment no hi ha una crisi sanitària, perquè els usuaris se'ls van retornar a casa seva i aquí van necessitar recolzament per davant del tancament del centre de dia via alguna residència o via, sobretot, serveis d'assistència domiciliària, se li ha donat aquest recolzament. Què estan patint molt els centres de dia i ens traslladen els nostres associats? Doncs realment una crisi econòmica, perquè l'administració, el que són les places públiques, està donant recolzament econòmic, vale? Pagant la plaça pública. Això no ha facilitat el poder fer un ERTO, un expedient de regulació temporal d'ocupació, i segueixen tenint els seus empleats en plantilla, i això ja va a camí de 2 mesos, de que realment doncs, no es va poder fer un ERTO i realment tenen una crisi econòmica que podrà posar en dificultat, depenent de la durada del tancament, que encara no tenim visibilitat, doncs la viabilitat i la continuïtat del negoci dels centres de dia.
I una cosa, parlem de CAT un momentet. Una associació que agrupa a propietaris, empreses que són propietàries de residències, quin paper ha tingut durant o està tenint durant la pandèmia de cara a les residències, als centres de dia que estan associats amb vosaltres? Què heu fet?
Nosaltres, d'entrada, hem donat un recolzament total als associats nostres, inclús a no associats, ¿vale? 7 dies a la setmana, o sigui, aquí no hem pogut diferenciar si era un dilluns i era laborable versus un dissabte o un diumenge o inclús Setmana Santa i algun pol, i hem donat recolzament a les residències i als centres de dia i també d'assistència domiciliària de tot tipus, des de tema laboral assessorant amb Bertos, des de temes econòmics assessorant amb com es pot fer la facturació davant d'aquesta compensació que fa l'administració, i també un recolzament importantíssim amb el tema de personal, perquè també hem patit durament les plantilles, sobretot de residències, no de centres de dia, el fet de tenir en molts casos un percentatge important de la plantilla de baixa. I també hem tingut interlocució total amb l'administració, primer amb afers socials i ara últimament també amb salut.
Perquè vosaltres, com a patronal, tampoc podríeu comprar, no? Tot aquest material que es deia que no es trobava, els tests, els EPIs, les ulleres, les mascaretes i tot això, si no hi havia, no hi havia per ningú. Tampoc una patronal podia comprar aquestes coses, no?
Correcte. Nosaltres el que ens va passar en el moment de decretar de l'estat d'alarma és la intervenció total dels proveïdors habituals que ens subministren els EPIs i els fungibles que fem servir de forma habitual als nostres centres. En el moment que això doncs, es va tallar, nosaltres a través formem part de la FED a nivell nacional i vam intentar importar una comanda que ens va ser impossible, però ara, per exemple, tenim comprats tests dels serològics i fa 5 setmanes que els tenim al port de Barcelona i estan pendents de burocràcia.
Déu-n'hi-do. O sigui que en algun lloc d'aquest port de Barcelona tan gran hi ha alguna caixa, algun contenidor que té uns tests que vostès van comprar fa 5 setmanes que porten aquí i que no han aconseguit sortir del port. Bueno, això és una de les coses que caldrà dir, que caldrà comentar cap un temps. I tornem parlant ara des de perspectiva ACAT, també. Alguns estan dient, el que ha posat això en manifest és que cal medicalitzar les residències, cal canviar un model que sigui més medicalitzat. Treuen les residències de l'àmbit de serveis socials i es posen en l'àmbit de sanitat. Quina opinió té ACAT sobre això que s'està proposant i cap a on ha d'anar el sector?
Aviam, això és una reflexió que s'ha de fer d'una forma molt madura. Ara, evidentment, davant d'una crisi sanitària, el model assistencial i social que tenim a les residències actualment a Catalunya, com a residències assistives, doncs, evidentment no dona resposta a una crisi sanitària sense un recolzament dels hospitals i de les clíniques i dels CAPs, com van ser les primeres setmanes, no així a data d'avui. El model, doncs, se li haurà de donar una volta. Per què? Perquè si el model és social i assistencial, el model a data d'avui és vàlid, perquè és la continuació de la vivenda, de la llar dels nostres usuaris que viuen amb nosaltres, i ells no necessiten cuidadors sanitaris diàriament. Què s'hauria de fer? Doncs, potser medicalitzar o anar cap a un model una mica més sociosanitari, intermig entre un hospital, una clínica i una residència assistida. Però també aquí s'haurà de posar sobre de la taula els mitjans i també econòmics que són necessaris i tenim possibilitats, tant els operadors com l'administració.
Oh, sempre acabem parlant de diners, eh? És una pena.
Tot s'acaba aquí, eh?
Però, i aleshores, el fet aquest que hagi passat el control de les residències, la supervisió, tot el que té a veure amb residències, un dia durant la crisi van sortir i van dir això passa a Catalunya, de benestar social i família, passa a sanitat. Han notat algun canvi des de les residències de que s'hagi produït aquest canvi orgànic?
Sí, aviam, sí. La nostra opinió és que s'ha notat un canvi per dos motius, dos palanques. La primera és que no estàvem arrencant la pandèmia, no estàvem arrencant la crisi del Covid-19, sinó que ja portaven 2-3 setmanes quan Salut es va fer càrrec, i després realment hi ha hagut un recolzament molt important, i això depèn de les comarques, vale? Dels equips de suport a les residències, des dels CAPs, tenim un recolzament addicional. Però és veritat que això s'ha agafat una mica ja en marxa.
Doncs una cosa, podríem, sempre ens passa el mateix, podríem passar-nos hores parlant i espero que una vegada que acabi la pandèmia un dia puguem fer un debat parlant del futur, que crec que serà un debat importantíssim. Moltíssimes gràcies al Joan Gràcia, diem que és director general del grup La Torreta i a més president de l'associació ACAT per compartir aquesta tarda de dijous amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada a tots.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Molt bé, doncs escoltem unes cançons, una pinzellada, escoltem una ària interpretada per Fran Porcel. Molt bé, doncs, Josep, ens veiem la propera setmana. Ens veiem dimecres vinent.
Fins dimecres.
Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una vida millor. Adéu-siau.